Al matí de Catalunya Ràdio.
Xavier Salai Martín, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bon dia, professor. Ara que ja hem començat el 2022 i que portem mesos parlant i donant voltes algunes qüestions com l'augment dels preus, no?, que s'han confirmat, com tot aquest debat al voltant dels augments dels salaris, la revisió dels convenis, són qüestions a vegades difícils d'encaixar. Com es troba l'equilibri entre el control de la inflació i evitar que els treballadors perdin poder adquisitiu?
A veure, és una cosa complicada. Fa un parell de setmanes, o potser un mes, recorda que vam parlar de que la inflació tenia dos possibles orígens, no? Per una banda, hi havia la teoria de la disrupció de la cadena de producció global, no? Hi ha un confinament a Taiwan, doncs el món es queda sense microxips, no podem produir cotxes perquè no tenim microxips, els preus dels cotxes es disparen, perquè volem comprar cotxes i no n'hi ha, no? I això, tots els productes que fabriquen els xinos, cada vegada que els xinesos fan confinament, doncs passa alguna d'aquestes coses. Cada vegada que Xile confinen, doncs hi ha restriccions de coure, no? I etcètera, etcètera. L'altra teoria és que per solucionar el problema del virus, o la incapacitat que tenien molts negocis de sobreviure, molts països van imprimir diners. I quan tu imprimeixes diners, imprimien diners i els regalaven, als Estats Units regalaven als ciutadans, per exemple, Europa es regala a les empreses, alguns països regalen a les empreses, etcètera, etcètera, no? Clar, quan tu tens més diners per seguir els mateixos productes, doncs resulta que has de donar més diners per un producte i, per tant, pugen els preus, no? I vam dir que també que la solució al primer problema, si aquesta era la causa d'inflació, era la primera, la solució era esperar, perquè és una cosa temporal, quan s'acabi el virus, doncs s'acabaran els confinaments i tot tornarà a la normalitat. I si la solució era la segona, aleshores el problema és que s'havia de provocar una recessió. Per què? Doncs perquè per reduir la inflació el que calia fer era pujar els tipus d'interès, no? per treure els diners de l'economia. El que volíem és que la gent posés els diners al banc, llavors els bancs els podien treure de l'economia, i per això havien d'induir la gent pujant els tipus d'interès. Però clar, si puges els tipus d'interès, què passa? Doncs que la persona que s'anava a comprar una casa no la compra, la que s'anava a comprar un cotxe amb crèdit tampoc s'ho compra perquè els tipus d'interès han pujat, i si no compres un cotxe, doncs el venedor de cotxes no ven tants cotxes i no va al restaurant, i per tant la senyora del restaurant no guanya tants diners i no compra carn, etcètera, etcètera. Fixa't que es crea una recessió per tota l'economia, no?
Sí.
Però llavors ara estem davant d'una tercera possibilitat, que és que la causa sigui la primera, que hi ha disrupcions en la cadena productiva i pugen els preus, però clar, els treballadors diuen, escolta, a mi m'és igual si la causa és la disrupció o si és temporal. A mi el que em passa és que m'han pujat els preus un 5% i, per tant, jo he perdut poder adquisitiu, no? L'any passat, diguem, cobrava 100 i podia comprar 100 piruletes, doncs ara, com que les piruletes han pujat, només puc comprar 90 piruletes, no? I, per tant, jo perdo poder adquisitiu, vaig i demano a l'empresa que em pugi el meu salari perquè jo vull seguir comprant 100 piruletes, per tant, m'han de pagar 110, no? I aleshores, fixa't que això fa que la inflació, que en principi havia de ser temporal, comença a ser permanent, perquè, clar, els empresaris diuen, escolta'm, els treballadors ara cobren 10%, què haig de fer jo? Doncs pujo els meus preus perquè, si no, perdo beneficis. Si em pugen els costos perquè pago més en els treballadors, doncs, escolta'm, el marge se'n fa petit, haig de pujar preus. Però, clar, l'any que ve què passarà? Doncs que els treballadors tornaran a dir, escolta'm, m'han tornat a pujar els preus, vull que em pugis els salaris. I els empresaris diran, com que pugen els salaris, jo pujo els preus. I fixa que es torna una cosa que havia de ser temporal, es torna permanent gràcies a aquest cicle de demandes salarials, augments de preus pels empresaris, etc etc. El problema és que aquesta cosa, aquesta situació, també l'única manera d'arreglar-ho també és crear una recessió. És a dir, també se soluciona només pujant els tipus d'interès. Per tant, i pujant tipus d'interès, òbviament, vol dir el que hem dit abans, no? Que la gent que havia de demanar prestat per comprar un cotxe no el pot comprar, com que els venedors de cotxes no venen, doncs no van al restaurant, la senyora del restaurant no compra carn, i la taca d'oli s'escampa de la mateixa manera per tota l'economia. Per tant, tenim mala peça al taler. perquè la possibilitat de que, escolta'm, això s'acabarà en menys d'un any i deixem-ho córrer perquè, diguem, no cal fer res perquè ja s'arreglarà sol quan s'acabi el virus, com que el virus no s'acaba, ara cada vegada més països, els treballadors demanen augments salarials i correm el risc de que això es torni una cosa que havia de ser temporal, es torni permanent. Cada vegada més, en conseqüència, tenim els bancs centrals, no? Tant la Reserva Federal dels Estats Units com el Banc Central Europeu, la senyora Lagarde aquí a Europa, que cada vegada tenen més clar que s'han de pujar tipus d'interès, i la pregunta que queda ara mateix és quan passarà, perquè saben que un augment de tipus d'interès, com acabem d'explicar, tindrà conseqüències dolentes tant pels treballadors, perquè hi haurà una crisi, els treballadors perdran la feina o molts treballadors perdran la feina, com pels empresaris, molts d'ells hauran de tancar els negocis, i per tant, tot i que tothom intenta, diguem, no perdre poder adquisitiu, tant els treballadors com els empresaris, la conseqüència és que acabaran perdent tots.
I aleshores una solució, a veure si no m'he perdut, professor, seria augmentar els salaris un 3%, seguint la mitjana de l'IPC de l'any passat?
Bueno, clar, els treballadors tenen tot el dret al món, clar, tot el dret al món a reclamar que ells no volen perdre poder adquisitiu, I els empresaris després tindran tot el dret al món a dir, escolta, m'han pujat els costos, per tant, jo haig de repercutir amb els preus. I després els treballadors tornaran a tenir tot el dret al món. El que passa que és com hem dit, que tenir tot el dret del món acabarà volent dir que la inflació s'enquista, i quan la inflació s'enquisti, el Banc Central Europeu ho aturarà. Banc Central Europeu aquí a Europa i els altres bancs centrals, el de la Xina li està passant el mateix, el Banc Central dels Estats Units, que es diu Reserva Federal, també, vull dir, Anglaterra també, és a dir, tots els països del món tenen el mateix problema, però nosaltres el que ens afecta és el Banc Central Europeu, doncs clar, amb aquesta actitud tant dels treballadors com dels empresaris, el que aconseguirem és que et sortirem perdent tots, perquè tots patirem la crisi econòmica resultant de l'augment dels tipus d'interès. Que cal dir que potser no és una crisi molt gran, perquè també tothom espera que quan s'acabi el Covid doncs vingui un boom econòmic brutal, a la que torni el turisme, torni els restaurants, torni tota l'activitat, tota l'eufòria que de moment se'ns ha negat, perquè cada vegada que estàvem a punt doncs torna un altre variant i tornem a començar, doncs tota aquesta eufòria, diguem, es traslladarà a un augment del PIB, un creixement econòmic, i per tant, si pugem els tipus d'interès, doncs potser en lloc de créixer 8, creixerem 5. No hi haurà una crisi en plan com va haver-hi el 2008, no? Que va ser que no creixíem menys, sinó que creixíem negatiu, que ens anàvem cap enrere, I això potser no passa, però sí que l'acceleració serà menys forta del que seria necessari, i això del que seria possible, i això jo crec que serà culpa d'aquesta inflació que cada vegada és més persistent.
Ara m'he fet pensar, 2008 és l'any en què el Parlament va aprovar aquella paga que ara, en principi, ha quedat anul·lada, per als treballadors que ja no treballaven, que durant 14 anys ha suposat una despesa de 1.700.000 euros al Parlament. Això no passa, m'imagino que no passa a cap altra empresa, no? Ni cap altra institució del món.
No ho sé, no crec. És una mica extravagant, no?, que gent se li pagui durant 5 anys de la seva vida, els 5 últims anys de la vida, se'ls hi pagui per no treballar i que se'ls hi pagui quantitats tan extravagants. Home, sí que estem acostumats a que moltes empreses aprofitin diguem, el sistema de la seguretat social que han imposat els governs per fer prejubilacions, Tots coneixem a gent de 53, 54, 55 anys que treballen per un banc i que s'acullen a un pla de prejubilació, que bàsicament és que el govern et paga una mica, l'empresa et paga una altra mica i tu deixes de treballar, no? El problema del Parlament és que en aquest cas tot ho paguen els contribuents, no? Que la gent que amb prou feina arriba a final de mes hagin de pagar impostos perquè una colla de vividors doncs tinguin salaris extravagants per fer exactament res, em sembla una mica estrany. I el que és més estrany és que això sigui en el Parlament de Catalunya i que tothom ho sàpiga, no? Que ells ho sàpiguen, els de les meses del Parlament, que em sembla que eren tots els partits.
Tots, sí, sí.
Tots els partits, i que diguem, hagin passat des del 2008, sí, o sigui, portem 11, gairebé 12 anys, no? O sigui, que durant 12 anys... perdona, 12?
No, gairebé no, 14, 14, no? 14, 14 anys.
12, gairebé 14. 11, de 13, gairebé 14. És a dir, 13, 14 anys i que ningú digui res i ningú faci res em sembla encara més extravagant. Jo crec que els països no poden funcionar bé si no tenen governs que siguin molt més transparents, i si fossin transparents de veritat algú hauria vist això.
Aquest és el problema, la falta de transparència, i per sort que hagi arribat aquesta investigació periodística, no sense esforç, perquè hi parlàvem amb la Núria Oriols, que és una de les redactores que ha aconseguit aquesta exclusiva. Han estat mesos i mesos demanant la informació i rebent respostes negatives per part dels serveis de la cambra, que es negaven directament a oferir aquesta informació. De fet, encara hi ha moltes dades, moltes xifres que no els hi han facilitat. Quan és, efectivament, com tu deies, estem parlant de la primera institució del país, com és el Parlament, no? El Parlament de Catalunya. Sí.
I s'ha de felicitar les periodistes, en aquest cas, i la Núria Oriols, concretament, que em sembla que va ser estudiant meva fa molt de temps. Recordo que sí, que va fer una entrevista pel seu treball quan era estudiant. Recordo perfectament, i s'ha d'aplaudir perquè, diguem, darrerament jo crec que hem vist massa periodista vividor i massa poc periodista investigador, no? Jo crec que cada vegada hi ha més periodistes que viuen dels partits, defensar idees, de defensar prejudicis, no? I no fan la seva feina que haurien de fer, perquè sense el quart poder els països tampoc poden funcionar. Sense una premsa independent que realment burgi el poder, no per defensar un altre partit, sinó per defensar la veritat. I això cada vegada era més difícil de trobar, i per tant hem d'aplaudir que els periodistes o que les periodistes doncs hagin fet aquesta feina i hagin destapat una cosa que, com dius, no s'hauria d'haver destapat, hauria d'haver estat a la vista de tothom, hauria d'haver estat transparent i tothom hauria d'haver pogut consultar amb una pàgina web gratis.
I tant, absolutament. Bé, tornem a la qüestió que ens ocupava, la negociació dels salaris, aquesta discussió al voltant de com es troba l'equilibri, no?, amb els augments salarials i l'IPC, però és que això ens porta a parlar d'un altre tema que també és un autèntic mal de cap ara mateix a moltíssimes empreses i a moltíssimes cases, com són les baixes laborals, no? Ara que tenim tantíssims contagis cada dia, milers de contagis, totalment descontrolada aquesta sisena onada del coronavirus, amb un impacte importantíssim a nivell laboral. No sé si això es pot calcular d'alguna manera, quin impacte tenen tantes baixes laborals o les baixes laborals per una empresa.
Sí, és difícil, perquè les empreses, per intentar seguir obertes, doncs intenten substituir els treballadors que poden. I això es pot fer més o menys depenent del tipus d'empresa i el tipus de feina, no? Hi ha empreses, per exemple, que necessiten que tots els treballadors treballin coordinats, i si en falla un, doncs la cosa es complica. Per exemple, un restaurant mateix, no? Falla el cuiner, doncs escolta, ningú més pot treballar. O si falla un cambrer de tres, doncs moltes taules no es poden servir a temps i, per tant, el servei no es pot donar. I per tant, hi ha empreses en què tots han de ser-hi i tots han de coordinar-se, i en la que falla un o fallen dos o fallen tres, doncs han de tancar, literalment, perquè no hi ha prou treballadors. A Nova York, per exemple, hi ha una gran quantitat ara mateix de restaurants tancats per això, perquè no tenen personal, perquè no poden fer front, no poden oferir els serveis que han d'oferir. Jo mateix he vist una de les meves feines ara mateix durant el Nadal, ha sigut corregir els exàmens de final de curs del desembre, no? I tinc un equip, un exèrcit de 10 professors ajudants que m'ajuden a corregir. Doncs escolta'm, un que estava a la Xina, un que estava a la Xina, estava malalt, no? Estava malalt, confinat, i no ha pogut corregir. Doncs escolta'm, els exàmens... Va estar dues setmanes sense aparèixer pel mapa aquest noi, i en dues setmanes doncs els estudiants van rebre el seu producte, que és un examen corregit, 10 setmanes després. Doncs bé, això està passant a tot arreu i de manera massiva, perquè hi ha infeccions de manera massiva, i mentre la solució en el virus sigui doncs que quan algú dona positiu doncs s'ha de quedar a casa seva, doncs això seguirà passant. cada vegada que hi hagi una onada, doncs la gent es quedarà a casa i en la mesura que les feines no es poden fer online, hi ha moltes feines que no es poden fer online, per exemple, un restaurant, doncs, les empreses hauran de tancar i hauran de patir fins que això no s'acabi, no?
Sí, però també hi ha moltes empreses que podien fer teletreball i que no l'estan fent. O sigui, ha fracassat la implantació del treball a distància.
Sí, bueno, no està clar què vol dir que puguis fer online, eh? Això cada vegada hi ha més estudis fets per economistes seriosos, que clar, és la gran pregunta, que és que quan s'acabi la pandèmia tornarem a les feines presencials o una part important es farà online, no? I realment les respostes, comencem a tenir respostes, per exemple, comencem a veure que les feines creatives no acaben de funcionar bé online. Segurament vosaltres a la ràdio ho veieu, no? Quan feu les reunions on heu de discutir guions i de coses creatives, doncs és molt més difícil fer-ho online que fer-ho personalment, no? I en canvi hi ha altres feines molt més rutinàries, segurament burocràtiques, feines burocràtiques del govern, els funcionaris, molts d'ells podrien fer-ho des de casa seva si se'ls donen les eines informàtiques necessàries i rellevants. La meva experiència personal, i això no estic parlant de recerca ni de ciència, sinó de la meva experiència personal, és que primera les classes no han funcionat. La interacció, la capacitat de mirar els ulls als estudiants i veure que ho entenen, per ells mateixos la capacitat de parar atenció davant d'una pantalla és molt difícil quan tens el mail per aquí, que tens el joc allà, que tens i el professor no et veu si estàs mirant o estàs jugant a Fortnite, no? I per tant les classes a mi no m'han funcionat bé. La investigació tampoc. I les meves feines són, primera, donar classes, no funciona. Investigació, tampoc funciona. Necessites, això és una feina creativa, necessites la interacció, passar-te hores i hores i hores amb els estudiants discutint per tenir idees i a través de les reunions online no funciona. El que sí que funciona són les feines més burocràtiques, les reunions de professors, per exemple, no? Les reunions de professors, escolta'm, en lloc d'anar a la facultat i allò que et posen els bocates aquells florits i perdre el temps i tal, escolta'm, en 20 minuts ho tenim tot arreglat, la gent té pressa, anem ràpid, molt més eficient, no? Jo tinc la impressió que hi haurà moltes feines que són com les reunions, no? que aquests els anirà molt bé online, però hi ha moltes feines que són creatives, que això els hi costarà. I per tant, aquí cada empresa veurà quines feines poden traslladar, enviar-les cap a casa, quines no, aviam si podríem ser treballar 4 o 5 dies, 3 o 4 dies a la setmana des de casa en lloc de 5 dies des de l'oficina, això ja ho anirem veient. També jo crec que necessitem una altra manera d'avaluar, perquè fins ara moltes feines, la manera d'avaluar la feina eren les hores, no?
Sí.
Tu entres a les 9 i te'n vas a les 5, i punt, i ja està. I a les 5 tothom surt corrents, no? Això passa amb els bancs, no? Si hi ha alguna altra manera d'avaluar per productivitat o per fer les coses, no? Tu has de fer aquestes tasques i, escolta'm, quan les has acabat, te'n vas on vulguis, no cal que estiguis a l'oficina si ja ho has acabat, no? I això podria fer que la gent fos més eficient, anés més ràpid, que ho fes millor. Això les empreses hauran de trobar alguna manera de canviar la mentalitat, no? de fàbrica, no? Aquella fàbrica, recordes que quan entràvem doncs havíem de fitxar la targeta, doncs canviar la mentalitat de fitxar amb la targeta doncs a una altra mentalitat de productivitat. Això no sé qui s'ho inventarà, però l'empresa que ho inventi doncs potser obrirà el camí per tothom.
Es tracta de trobar un model més flexible, no? que s'adapti millor a cada empresa.
Exacte.
I al final també a la plantilla, vaja. Però tot
Exacte.
Això sí, tenim la baixa, però és que ara hi ha molta gent que s'ha de tenir moltes dificultats per aconseguir la baixa perquè el sistema públic de gestió de les baixes està tan saturat que a vegades es triga dies a aconseguir la baixa. Es podria plantejar un sistema més fàcil, que fos més automàtica, la baixa laboral?
Bé, jo no sé quina seria, però el que sí que em sembla una burrada, és que les baixes les dongui el sistema sanitari. perquè el sistema sanitari ara mateix té altres prioritats que està amb la burocràcia del govern de si hem de donar baixes o no hem de donar baixes. Entenc que hi ha un problema i és que hi ha molta gent que no és responsable, no?, i que aprofita que estem a Nadal i que les baixes les donen gairebé sense testejar i, escolta'm, tothom es demana festa per anar esquiant. No tothom, molta gent doncs fa la picaresca. El que no m'està gens clar és que això ha de ser el CAP, que els CAPs es col·lapsen de gent que van a fer-se testos per demanar-se la baixa. I els CAPs ara mateix han de tenir unes altres tasques, han de fer coses molt més importants que gestionar la burocràcia del govern. I em sembla que ja vam anar amb la direcció correcta la setmana passada, quan em sembla que van dir que l'alta, com a mínim, es feia de manera automàtica. No sé, jo no sé quina és la manera, però clarament el que sí sé és que no, això no ho han de fer els hospitals, ni els CAPs, ni els metges. Tenim un problema gravíssim de sanitat i els metges han de fer la seva feina, que no és omplir papers.
Prou feina tenen, exacte, tenint totes les visites. Xavier Salé, Martín, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Vinga, fins la propera. Bon dia.
Adéu.